Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Molt bon dia a tothom. Fem un repàs de les principals notícies a aquesta hora. A partir d'ara mateix, el conseller d'Interior, Miquel Buch, està presentant els 384 nous agents dels Mossos d'Esquadra destinats a la regió policial metropolitana de Barcelona. I hem de parlar un dia més de política, perquè ahir va quedar rebutjada al Parlament de Catalunya la moció de censura presentada per Ciutadans. Aquesta moció contra el president Quim Torra, que només va aconseguir el suport de Ciutadans i el Partit Popular, va estar rebutjada per 40 vots a favor, 76 en contra i 17 abstencions. Com dèiem, en contra hi van votar els Comuns, la CUP, Esquerra i Junts per Catalunya. Seguint el debat des de la tribuna, de convidats hi eren presents tant el president de Ciutadans, Albert Rivera, com també la diputada del Congrés, Inés Arrimadas, al seu costat. La diputada de Junts per Catalunya també va viure en directe aquesta moció de censura a Quim Torra. I Ciutadans, doncs justament en aquesta moció de censura que es va viure ahir al Parlament, va situar el PSC en la diana de tot. I és que la majoria sobiranista va frenar Lorena Roldán, com us estem explicant, i la va acusar de convertir el Parlament en un ring electoral, mentre el president de la Generalitat quedava en segon pla. De fet, ni va parlar. Mirant la bancada socialista, l'aspirant a desallotjar Torra de la presidència va demanar a Miquel Iceta que estigui al costat correcte de la història i també es va permetre la llicència de convidar-lo a estar amb els bons, perquè no avanci, va dir el mal. I avui també és notícia que la número 2 d'Íñigo Errejón a Madrid ha anunciat la seva dimissió en un missatge difós a través de les xarxes socials. Clara Serra apunta a les discrepàncies internes de la candidatura de Més País a Barcelona de cara al 10 de novembre. Clara Serra també afirma que encara no és el moment de presentar aquesta candidatura, si això implica enfrontar-se a Ada Colau. El ministre Josep Borrell es somet al seu examen al Parlament Europeu per assumir el càrrec del representant de la Unió Europea per Afers Exteriors i Política de Seguretat. En parlarem d'aquí uns minuts amb Teresa Carreras, periodista i experta en dret europeu. I encara una notícia més. La Companyia de Jesús Espanya ha fet pública la resolució del procés canònic i les mesures que s'imposen al pare Pere Sala de 95 anys a la indicació de la Congregació per la Doctrina de la Fe de la Santa Seu. Hem de dir que el procés contra aquest sacerdot es va iniciar a principis d'aquest any com a conseqüència de les denúncies rebudes per abusos sexuals comesos a principis de la dècada dels 80, quan exercia com a professor al Col·legi Sant Ignasi de Sarrià. Seguint les indicacions de la Congregació per la Doctrina de la Fe, s'imposa al pare Pere Sala un precepte penal amb una sèrie de prohibicions. Fins aquí la informació.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
Penses que les relacions entre homes i dones haurien de ser més integrades i igualitàries? Escolta cada dijous a les 9 del matí Plusvàlua Dones, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït per Mireia del Pozo, cada dijous a les 9 del matí Plusvàlua Dones, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias.
3 minuts i mig que passen de les 9 del matí, com ja ens ho anunciava Mercè Raga en aquest programa. Un dia com avui volem parlar de la nova incorporació de Josep Borrell com al càrrec de la diplomàcia comunitària de la Unió Europea. Ho comentem tot plegat a aquesta hora i saludem a Teresa Carreras. Ella és periodista, corresponsal del setmanari El Siglo a Catalunya, membre de l'Independent i membre de la Junta de l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya. Teresa Carreras, molt bon dia i gràcies.
Hola, bon dia.
Una prova en la que ahir, per cert, se li preguntava de tot a Josep Borrell, des del cas Abengoa.
Joan, deixa'm dir-te que tu ja ho has donat per fet i ara en aquests moments hi ha una reunió a Brussel·les, que en les qual, a Estrasburg, vull dir, en la qual doncs els parlamentaris de la Comissió d'Exteriors estan decidint. I a les 10, a les 10 d'aquest matí, d'avui dimarts, es reuniran amb Josep Borrell per comentar-li si l'accepten o no, és a dir, si ha passat o si no ha passat el tall de la reunió.
Deixem començar, doncs, Teresa, pel final de l'entrevista. És previsible que se li digui que sí o no?
Sí, jo crec que és molt previsible. Això és la segona cosa que et volia dir. Jo crec que és molt previsible, bàsicament, perquè la seva audiència és una audiència que té truco, en el sentit de que les tres grans famílies que van apostar ja per ell des del moment en el qual la presidenta el va proposar, els populars, socialistes i liberals, doncs li van posar molt fàcil i va tenir una audiència molt, molt plàcida.
Dèiem que ahir se li preguntava de tot a Josep Borrell, des del cas Abengoa, que li va comportar una multa de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, passant per les seves accions a Iberdrola, els seus comentaris sobre la independència dels Estats Units. Déu-n'hi-do el que va haver de fer front Josep Borrell.
No, perquè ell va contestar d'una forma irònica, com acostuma a ser ell mateix.
Normalment ho fa, eh?
Sí. I per tant, ell ja s'ho pensava que li preguntarien això, perquè realment els seus comentaris sobre els indis americans i sobre... no han sigut gens encertats, i ell ho va admetre, però realment el que va fer és passar molt de llarg. En relació al tema Catalunya, va dir que ell no estava d'acord amb... que era un tema intern, per tant, que qui ho deixava... I realment va anar, ell mateix va ser hàbil i va anar a explicar com ell veu la política exterior europea i, per tant, com que el veu d'aquesta manera, li van preguntar menys temes que el podien haver compromès una mica més.
Ara en parlem del cas de Catalunya, però abans deixem preguntar-li com veu la diplomàcia i la política europea un polític com Josep Borrell.
Home, jo el que penso és que... es va equivocar en el sentit de que a la Unió Europea no hi ha una diplomàcia, no hi ha una diplomàcia. Hi ha 27 diplomàcies o 28 quan marxi al Regne Unit. I ell doncs, es pensa que serà el portaveu d'aquesta diplomàcia, que serà una, i no, s'haurà de trobar, es trobarà, amb moltes diplomàcies i amb molts problemes. No hi ha una única diplomàcia a la Unió Europea, i ell va anar parlant tota l'estona, jo el vaig escoltar per streaming, i semblava que sí, que només n'hi havia una.
Pel que fa al cas català, senyora Carreras, com vostè deia, les declaracions de Josep Borrell literals van ser: com a representant de la Unió Europea no parlaré d'afers interns de cap país, encara que sigui el meu. La meva pregunta és, un polític que s'ha significat tant respecte al cas català pot dir ara que se'n desentén? O dit d'una altra manera, ser un alt càrrec de la diplomàcia europea no vol dir també vetllar pel diàleg i la no confrontació en comptes de desentendre's?
No. És a dir, el senyor Josep Borrell aspira a ser membre del Col·legi de Comissaris. I és un col·legi, el Col·legi de Comissaris. I un comissari no està allà per representar el seu país. Està al Col·legi de Comissaris per defensar els interessos d'Europa. Per tant, que en aquest cas el senyor Borrell ho va fer perfectament, el paper que li toca fer o que aspira a fer... perquè realment ell no podia defensar ni comentar. És un col·legi de comissaris. Quan una persona és membre d'aquell col·legi, perd una mica el seu origen i passa a un estadi superior, que és defensar els postulats del projecte europeu.
Per tant, ja va fer bé dient que no em pot parlar i, per tant, no em parlarà d'aquest tema.
Va fer molt bé, només faltaria.
Senyora Teresa Carreras, periodista, corresponsal del Setmanari El Siglo de Catalunya, membre de la Independent i membre de la Junta de l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya. Com sempre, moltíssimes gràcies per atendre aquest programa.
De res, Fins Joan. Una abraçada.
Igualment, adéu. Una abraçada.
Bon dia.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel.
9 minuts que passen de les 9 del matí i a aquesta hora Lulu que ens porta aquest I'm a Tiger.
Hide the real me. Love have left behind.
16 a primera hora, a Ràdio Estel.
Món sense fronteres. Un recull de l'acció social, la solidaritat i les bones notícies sobre entitats i ajuda als necessitats amb Àngel Miret.
Doncs un dia més que hem de saludar Àngel Miret, advocat i la persona que coordina l'acollida de persones refugiades de la Generalitat de Catalunya. Àngel Miret, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, bona hora.
I obrim de nou un món sense fronteres. Avui per parlar... Comencem parlant d'un article de Cristianisme i Justícia, Àngel.
Doncs sí, molt recomanable aquest blog de Cristianisme i Justícia, que és d'accés gratuït i, per tant, doncs, que hi podeu entrar tots, perquè hi ha coses prou interessants, però a mi m'ha impactat especialment un article de Fernando Vidal, que es diu L'hombre que abre una muntanya, i que és la següent història. Després, les reflexions que l'article fa, jo me les estalviaré, però la història en si mateix ja és la que volia compartir. Es tracta d'un home de la Índia, que per un accident va quedar discapacitat de mans i peus, després va fer un llarg procés de rehabilitació, però al seu poble hi havia una muntanya, per tant, ell volia anar a treballar al poble, però hi havia una muntanya entremig, i ell sempre hi havia anat a peu, però, esclar, amb aquesta discapacitat no podia anar-hi. Ell pensava que si s'obrís un camí, que tot just eren 200 metres, doncs podria comprar una moto d'aquestes de tres rodes i allà tenir un espai per poder treballar i guanyar-se la vida, perquè es va quedar sense feina, els fills van tenir que deixar l'escola, etc. No hi havia manera. Aleshores, què va fer ell? Doncs mira, amb un pic i pala, va estar durant 3 anys, 6 hores al dia, només amb els braços, obrint camí, fins que finalment es va trobar que quan ja faltava molt poc per poder obrir aquest camí, doncs hi havia un pal de llum impossible de travessar. I aleshores, d'aquella malfiança inicial dels propis veïns, dels seus antics companys de treball, que li deien, quina bestiesa, com vols que amb la teva discapacitat puguis obrir i puguis fer aquest sender i aquest nou camí? Finalment, però, al veure aquest esforç terrible, fins i tot aquests veïns, d'una banda i de l'altra, van instar i van pressionar el govern perquè traiés aquell pal de llum que impedia l'accés final al poble des del seu petit poblet, i finalment va aconseguir, després de 3 anys, fer aquests 200 metres, només 200 metres de camí, que li van dur 3 anys de feina. Mm. Va ser tal el ressò d'aquest fet que finalment també per una subscripció popular se li va comprar aquesta motocicleta que ell somiava de 3 rodes, i a partir d'aquí, diguem-ne, va poder reprendre una vida més o menys normalitzada, i si més no va obtenir un lloc de treball com a venedor de loteria. I tot i que recomano que tothom llegeixi l'article i que llegeixi el que després ens diu l'autor, però sí que voldria fer una reflexió, no tant en allò de que tots podem fer-ho tot, aquesta reflexió que a vegades s'ha volgut fer, que no és certa, però sí de que la inspiració a vegades la busquem en els ídols polítics, en els ídols esportius, i veure que la inspiració en els nostres esforços els podem trobar no tant en aquestes figures que trobem a la premsa cada dia a la ràdio, a vegades fins a la nàusea, honestament, sinó en aquelles persones que dia a dia s'esforcen, no cal tan heroicament com aquest home, per d'un plat a taula a la família, perquè els fills puguin estudiar, per poder tirar endavant. Aquesta és una mica la meva primera reflexió, però insisteixo, n'hi ha de moltes més interessants que fa l'autor.
Doncs déu-n'hi-do aquesta primera reflexió que ens portava Àngel Miret sobre aquests herois quotidians, podríem dir-ho d'alguna manera.
Herois quotidians que són moltíssims i que ens han d'aixecar la moral davant d'un panorama devastador, a vegades, pel que és la imatge pública de tants i tants.
Àngel, després d'aquest article que ens feia anar cap a la Índia, malauradament, i dic malauradament ara veureu per què, anem cap a Nigèria.
Doncs sí, una cosa espantosa, que jo no sabia ni que existís, doncs que el govern de Nigèria, concretament a Lagos, que és la ciutat més gran d'allà a Nigèria, ha alliberat 19 dones i nenes d'edats molt petites, la menor tenia 15 anys i la major 28, que senzillament estaven, diguem-ne, esclavitzades perquè es quedessin embarassades i després vendre els nadons. O sigui, les tenien tancades, quedaven embarassades i tot seguit, quan parien, els nens i nenes eren venguts, els nens per 1.500 euros i les nenes per 900. Vés a saber tu què se'n feia després d'aquests nens. No sé si anaven per adopció, això les notícies no ens ho diuen, o si per altres finalitats més tremendes, no? Aquesta és una realitat que encara avui, malauradament, tenim en el continent africà. Per tant, d'alguna manera tots hi haurem de lluitar. Potser d'aquella manera que dèiem en l'anterior comentari, de la nostra petita forma, denunciant-ho, insistint, etc.
I també volíem parlar d'immigració a través de la plaça Sant Pere.
Doncs sí, el papa acaba d'inaugurar, concretament el 29 de setembre, una escultura de bronze, gran, molt gran, de bronze i argila, de l'autor canadenc, també conegut aquí a Catalunya, perquè és l'autor de l'escultura anomenada Homeless Jesus, i en aquest cas és l'artista es diu Timothy Smalt, no sé si ho pronuncio bé, on ha fet, diguem-ne, 6 metres de llargada i 3 tonelades de pes, una representació dels 140 migrants i refugiats. A mi m'ha agradat molt el que va dir el Sant Pare el dia de la inauguració, i m'ha fet pensar que és un text de la Carta dels Hebreus, que fixeu-vos el que diu. No us oblideu de practicar l'hospitalitat. Gràcies a ells, alguns sense saber-ho, van acollir àngels. Per tant, el papa segueix amb aquesta dinàmica enfrontada a la major part de països europeus d'acolliment d'aquestes persones que fugen del seu país per raons de persecucions, per raons de raça, de guerra, de gènere, etc.
Per cert, el Sant Pare, el papa Francesc, que segueix obrint les portes de l'Església sempre, importantíssimes les dates actuals en què té lloc aquest sínode panamazònic.
Doncs sí, on s'esperen novetats rellevants, ja veurem com acabaran. Una és, òbviament, la defensa del medi, que és una de les característiques també del Sant Pare, i altres, algunes novetats des d'una perspectiva teològica, que han estat molt contestades, i que veurem com acabaran, com és l'ordenació de persones, d'homes grans, casats, amb família, doncs que em sembla que se'n diu homes provats.
Homes provats,
em sembla que ho estic traduint del llatí, i que pot ser un pas endavant en aquesta demanda que es fa a molts indrets on les vocacions són escasses, els territoris molt grans, i que, per tant, els fidels, doncs, quasi bé no poden assistir a l'església, vaja, a la missa, no poden combregar. Seria, jo crec, una iniciativa que hauria... Però vaja, hi ha moltes resistències, ja ho sabeu, algunes de les esglésies, precisament països d'aquests molt avançats, hi ha fortes resistències, per exemple, entre alguns sectors, Estats Units, Alemanya, etc.
Fixeu-vos si és un món sense fronteres, que passaven per la Índia, per Nigèria, per la ciutat del Vaticà, i anem cap a Grècia.
Doncs sí, perquè ha passat una mica de moda. Això dels sentiments, el problema és aquest, no? Que els sentiments van i venen, i la justícia és una qüestió de solidesa. Doncs ara que no parlem mai de Grècia, doncs mira, aquest mes de setembre han arribat més de 10.000 persones a les illes gregues. Això no ho sap ningú. Jo mateix, no, tot i treballar en aquest àmbit, m'he quedat parat d'aquesta informació. I aleshores, hores d'ara, en aquestes illes gregues, petites illes, concretament Lesbos, Samos i Kos, s'acumulen 30.000 persones sol·licitants d'asil. La majoria ja sabeu que venen de Síria, malgrat que la guerra està quasi bé en la seva fase final, de Síria i de l'Afganistan. I podeu imaginar-vos en aquestes petites illes les 30.000 persones en quines condicions estan. A Lesbos, concretament, n'hi ha 12.600 en camps de refugiats que quintupliquen la capacitat d'alberg de les instal·lacions. A Samos n'hi ha 5.500 i a Kos potser són les que estan en una situació més deplorables, en un espai que estava previst per només de 500 persones i en aquest moment doncs n'hi ha 3.000. No ens oblidem d'aquests refugiats que segueixen a les illes gregues. El més lamentable de tot és que per qüestions burocràtiques, a part de el propi col·lapse de gestió, s'ha tingut que instat a Grècia a posar en marxa els processos burocràtics corresponents perquè d'aquestes 30.000, 5.000 ja han estat autoritzats a continuar cap al seu procés d'asil amb altres estats europeus. I per problemes administratius, 5.000, que tindrien ja ubicació a França, Itàlia, Espanya, Alemanya, en fi, on fos, segueixen ubicades encara en aquestes illes.
Per cert, que ahir, respecte a tot, hi tuitejava Open Arms el següent. 40 persones en un cascarón en plena oscuridad, entre ellas un niño y un bebé, así los encontramos. Pero esta noche ya han dormido a bordo del Open Arms y mientras, a unas millas de allí, cerca de Lampedusa, otras 30 personas han muerto en un naufragio. Así es el Mediterráneo, a vida o muerte.
Doncs sí, el cementiri, com el papa ja va dir, el Mediterrani en aquest moment és un cementiri on hi reposen milers i milers de persones en aquesta fugida.
De fet, ens quedem a casa nostra.
Ara anem a casa, ara anem a casa.
Aquí hi ha una exposició interessantíssima.
Sí, jo crec que val la pena el Palau Robert i el mateix Palau, l'estructura del Palau i la Fundació, i l'Oficina Antifrau, presenten una exposició interactiva que se'n diu Corrupció, revolta ètica. Es calcula que a l'estat espanyol el cost de la corrupció és de 40.000 milions d'euros. És una xifra brutal. Ja sé que quan es parla d'aquestes xifres és difícil contextualitzar-les, no? Mm. Però, doncs, és una xifra, segurament, jo ara parlo de memòria, però que és una mica menys del deute total que té la Generalitat, o sigui, perquè ens fixem en una dada. I aquests 40.000 milions és el que genera en un sol any. La veritat és de que les estructures polítiques, i en particular d'alguns dels partits que no assenyalarem, que cadascú prengui nota de quins són, s'han corromput, i per tant l'expressió puntual de la corrupció no pot ser una cosa que s'entengui com el d'una persona o d'una situació, que també, lògicament, sinó doncs, que hi ha estructures polítiques absolutament corrompudes. Això ens ha de fer reflexionar, i jo crec que els cristians també a l'hora de posar el vot, més enllà de la forma de pensar que tingui cadascú en relació, per exemple, al tema català, que és un tema doncs, punyent i que està de màxima actualitat, haurien de pensar també en que potser hi ha algunes estructures polítiques que han de desaparèixer per renéixer aquella part d'ideari que és perfectament legítim, però les estructures, és a dir, les persones que formen, jo crec que hi ha una corrupció endèmica que fa difícil que es pugui solucionar aquest tema, insisteixo, si no es prenen mesures o d'autodestrucció o bé des de fora provocant, diguem-ne, la desaparició d'aquests partits.
Fa l'efecte que hauríem de tornar a posar de moda allò de l'ètica i la moral, eh?
Doncs, evidentment, no, perquè quan certs, deixant a part ara el tema de la corrupció, quan sents els canvis de ritme dels partits polítics ara en aquestes eleccions, uns que eren, pensaven una cosa, ara es corren cap al centre o cap a la dreta en funció de, senzillament, alguns interessos electorals o d'on te poden esgarrapar un grapat de vots.
Finalment, Àngel, anem cap a Reus.
Doncs sí, perquè de la mateixa manera que la setmana passada doncs, fèiem esment també a homenatges que s'han fet a ordes religioses, també estem contents de que Reus hagi honorat a les Germanetes dels Pobres en reconeixement a la tasca que han fet aquesta orde religiosa amb els 150 anys, Déu-n'hi-do ja, 150 anys, de presència a la ciutat, i per tant se li ha donat una menció honorífica municipal ara el passat mes de setembre. I recordem que la tasca de les Germanetes és de donar ajuda i acompanyament a les persones, diguem-ne, amb més dificultats de Reus. Benvinguda, doncs, i merescuda sigui aquest guardó que se'ls ha donat a les Germanetes.
Doncs aquest és el Món Sense Fronteres que ens portava avui Àngel Miret, l'advocat, la persona que coordina l'acollida de persones refugiades de la Generalitat de Catalunya. Senyor Miret, com sempre, un plaer.
Gràcies a vosaltres. Adéu-siau, a reveure.
Ràdio Estel.
Els dimecres cada 15 dies, a 2:15 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum, Elisabet Abad, respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel. Perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Els dimecres cada 15 dies, a 2:15 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum, a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Molèsties que ens amarguen una miqueta al dia. Mals d'esquena, migranyes, problemes de pell, articulacions que es queixen. Doncs de dilluns a dijous a 12:15 del migdia, els doctors de Salut Natural per Tothom atendran en directe els teus dubtes. Truca'ns al 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Recorda, Salut Natural per Tothom. De dilluns a dijous a 12:15 del migdia, aquí, a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael. A primera hora, amb Joan Trias.
3 minuts i arribarem a 2:15 del matí. Com sabeu, cada dimarts a aquesta hora que volem parlar amb associacions, amb fundacions, amb ONGs, en definitiva, amb persones que ajuden altres persones. Avui ens visita l'Associació per la Salut Familiar i Comunitària Ventijol. És una entitat sense ànim de lucre fundada l'any 1994 que neix amb la finalitat d'oferir l'oportunitat de gaudir de serveis d'intervenció psicoterapèutica i social a les famílies que es troben en situació de crisi, especialment quan tenen al seu càrrec infants menors d'edat mitjançant la utilització de tècniques de teràpia familiar sistemàtica. En parlem aquesta hora amb Eva Alessanco, directora tècnica de la Fundació Ventijol. Què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Abans de tot, deixa'm preguntar-te, sempre pregunto, com neix aquesta associació?
Doncs aquesta associació neix ara, aquest any fa 25 anys, i bueno, l'associació la funda la nostra directora, Carme Bosch, que doncs, ja fa 25 anys i molts anys abans ella s'havia anat a formar a l'estranger, a Estats Units, a Anglaterra, i coneix doncs, les tècniques de la teràpia familiar sistèmica. És un tipus d'intervenció psicoterapèutica, psicològica, que la idea que té és que les persones no només les atenem únicament la persona que diríem que té el problema, sinó tot el seu sistema. El seu sistema familiar, el seu sistema social, l'entorn on viu, no? En aquest sentit, ella coneix aquesta manera de treballar i en aquell moment aquí a Catalunya, a Barcelona, doncs no es treballava d'aquesta manera i quan arriba, amb la idea d'implantar aquestes tècniques aquí a Catalunya, doncs funda l'Associació Ventijol.
Entenc, corregeix-me si m'equivoco, que l'associació el que intenta no és trobar la solució al problema de la persona, sinó que la persona pugui trobar la solució per si mateixa?
Sí, és a dir, són unes tècniques d'acompanyament, és una metodologia d'intervenció terapèutica que la idea és empoderar les famílies, empoderar les persones perquè elles mateixes trobin les seves solucions, no? En aquest sentit, sí que doncs, nosaltres acompanyem aquests processos de creixement personal, no?
A quin tipus de persones ajudeu?
Ajudem, l'any passat vam ajudar 800 famílies diferents, és a dir, que són moltes famílies i, per tant, famílies en diferents situacions. Sí que totes les famílies que atenem tenen en comú que són famílies que estan passant una situació de crisi, una situació de crisi personal, de crisi familiar, i en molts casos que, a més, aquesta situació també ve acompanyada de situacions econòmiques desfavorides.
Per què algú en crisi necessita ajuda psicoterapèutica?
Perquè quan s'està en crisi?
Es necessita aquest tipus d'ajuda, aquesta ajuda psicoterapèutica.
Val, doncs perquè a vegades ens trobem en una situació doncs, que no sabem com resoldre, no? Que hi ha conflictes familiars, que hi ha situacions a nivell emocional molt complexes, que un no sap com sortir-se, no? Que un no sap com trobar la solució i que es necessita d'experts professionals que et puguin ajudar a trobar doncs, aquestes solucions o aquestes vies de possibles per resoldre els conflictes que puguis tenir en aquell moment.
No sé si arran de, precisament, de la crisi econòmica de la que encara no sé si hem sortit del tot, s'ha vist incrementat aquest nombre de gent que necessita ajuda.
Sí. Evidentment, els contextos socials també afavoreixen a les situacions de crisi personals, no? És a dir, nosaltres sí que hem vist que en els darrers anys les situacions han augmentat moltíssim perquè, evidentment, els contextos socials desfavorables també incideixen en problemàtiques personals i familiars, no? Hi ha famílies que es troben en situacions doncs, molt complexes i, evidentment, això incideix en com estan les persones a nivell emocional, com estan amb els membres de la seva família, com són les relacions dintre de les famílies, i evidentment els contextos no són fàcils, no?
Per tant, quins són els objectius d'una associació com la vostra?
A veure, els nostres objectius és acompanyar les famílies, ajudar-les en situacions de crisi, no ajudar-les des de la teràpia psicològica, és a dir, nosaltres el que fem és intervenció psicoterapèutica, no? El que passa és que el nostre objectiu i una mica el Ventijol neix amb la idea de que totes les persones, totes les famílies tinguin la situació econòmica que tinguin, puguin accedir a una teràpia psicològica de qualitat, no? És a dir, com vosaltres sabeu, la intervenció psicològica no és barata, perquè implica, doncs, evidentment, unes sessions setmanals o quinzenals durant un temps que és mitjanament llarg, és a dir, que no és anar-hi un dia o anar-hi dos i ja se solucionen els problemes, no? I tot això té un cost per les famílies important. Clar, hi ha famílies que tenen situacions econòmiques que no es podrien permetre una teràpia psicològica, no? Aleshores, Ventijol neix amb la idea, doncs, de que qualsevol família tingui la situació econòmica que tingui, pugui accedir a un servei psicoterapèutic de qualitat.
Per tant, se'n surt de tot plegat?
Les famílies sí, se'n surten. És a dir, moltes famílies sí. Moltes famílies, nosaltres estem contents perquè sí que veiem processos de canvi. Veiem processos de famílies que han vingut en situacions doncs, molt difícils i que després d'un temps d'acompanyament per part nostra doncs, han resolt les situacions que els preocupaven. No? Evidentment, l'èxit mai és al 100%. No? Lògicament, hi ha famílies que pel que sigui, doncs no se'n surten, però...
Jo sempre que ens visita una associació com la vostra, una fundació, una ONG, sempre em faig la mateixa pregunta, que no sé si és equivocada o no, però sempre em ve mal de gust fer-la, i és que si existeixen associacions, gràcies a Déu, com la vostra, és perquè l'ens públic no hi arriba, no pot o no vol.
Ja. A veure...
Jo sé que demano que us mulleu molt amb aquesta pregunta, sempre, però...
Sí, a veure, existeixen psicòlegs públics, és a dir, existeix tota una xarxa pública d'atenció psicoterapèutica, que pels infants són els CESMIGs i per els adults són els centres de salut mental d'adults, però és cert que ells fan una funció i nosaltres en aquest sentit sempre hem entès que som un complement a aquesta funció pública, no? Que s'està exercint i que evidentment els ciutadans hi poden accedir. No? Nosaltres creiem que som un complement en el sentit que donem una intervenció psicoterapèutica des de la nostra metodologia d'intervenció, que és la teràpia familiar sistèmica, que això a la xarxa pública doncs, així mateix no està entès com que s'hi pugui accedir d'una manera tan fàcil. No? També dir-vos que nosaltres rebem subvencions d'administracions públiques, és a dir, les famílies que venen a Ventijol nosaltres valorem quina és la situació econòmica de cada família i en funció de la seva situació econòmica les famílies poden tenir el tractament gratuït o bé poden pagar diferents imports en funció de la seva situació econòmica. Per tant, en alguns casos es fa un copagament. La família paga una part i l'altra part que no paga la família se subvenciona a través de subvencions que rebem de l'administració pública. Nosaltres rebem subvencions doncs, de l'Ajuntament de Barcelona, de la Generalitat, del Departament de Família de la Generalitat, de la Diputació de Barcelona, del Departament de Salut de la Generalitat. Per tant, rebem diferents tipus de subvencions que ens ajuden a fer la feina que fem. També rebem ajudes de fundacions privades, de l'Obra Social de la Caixa, de fundacions que ens ajuden a tirar endavant amb la tasca que nosaltres fem.
De fet, el 2015 l'associació és declarada com d'utilitat pública.
Sí, sí. Això és una cosa que la veritat és que ens fa molt feliços, no? Perquè no hi ha tantes entitats aquí a Catalunya que siguin declarades d'utilitat pública i en aquest sentit això ens omple de goig i, per altra banda, també ens facilita el fet de ser declarat d'utilitat pública, que hi hagin empreses, que hi hagin persones individuals, que hi hagin entitats, que hi hagin, que puguin donar-nos o ajudar-nos a fer la seva tasca donant-nos una aportació econòmica, no? El fet de ser d'utilitat pública fa que aquestes empreses puguin doncs tenir una ajuda en, després doncs, a Hisenda, no? per als diners que ens puguin donar. No? En aquest sentit, doncs, bueno, tot això també ens ajuda a poder tirar endavant amb la tasca que fem.
I, de fet, també em deies que col·laborem amb molta gent per resoldre problemes de caire tan complicat, per dir-ho així. És necessària aquesta col·laboració entre entitats, també entenc.
Això és imprescindible, eh? És el que nosaltres li diem, el treball en xarxa. Això per nosaltres és imprescindible. Pensa que les persones, les famílies que nosaltres atenem, pot ser que vinguin per iniciativa pròpia, és a dir, que truquin a la porta de Ventijol i les atenem, o pot ser que vinguin derivades doncs, de serveis socials, de l'escola, de centres dels CAPs, dels ambulatoris, és a dir, venen de diferents llocs. No? En aquest sentit, per nosaltres és imprescindible aquest treball en xarxa doncs, amb totes les professionals o totes les entitats que estiguin treballant amb aquestes famílies. I això sí que és una tasca que, si no sols, és difícil que es pugui fer.
Mireu, deixem-me que els digui alguns noms, com, per exemple, Prevenció Ara, Caixa Proinfància, Aulina, Cruïlla, Siena, no pararia, Tramuntana, Viure a Casa, Justícia. Tot això són programes que heu portat a terme aquest 2018.
Sí, sí.
Déu-n'hi-do.
Són diferents programes per diferents col·lectius. Uh-huh. És a dir, sí que nosaltres tenim programes diferents, que alguns, doncs, per exemple, el que comentaves de justícia, doncs estem en col·laboració amb el Departament de Justícia que ens deriva doncs, interns, que estan en segon o en tercer grau de penitenciari i que han comès doncs, accions violentes i per això estan a la presó i venen a fer teràpia amb nosaltres perquè tinguin doncs, més possibilitat de reinserció un cop surtin de la presó. No? Aquest seria un programa del que nosaltres fem. No? Has parlat doncs, d'altres programes, el programa doncs, Aulina, que és un programa especialitzat per dones que han patit situacions de violència de gènere, el programa Cruïlla, que és per adolescents i famílies que tenen una situació de violència dins de la seva família, de pares a fills o de fills a pares, i en aquest sentit nosaltres ajudem en aquestes famílies i aquests infants en què la situació familiar doncs, es pugui resoldre. No?
Bueno. Tota aquesta gent amb problemes tan grossos que necessita aquesta ajuda que oferiu, són ells els que s'adrecen a Ventijol o és Ventijol que diu, ui, aquí passa alguna cosa, anem a posar el focus sobre aquest problema?
Hi haurien famílies que sí que vindrien a demanar-nos ajuda. Hi ha famílies que es troben en una situació que diuen jo ara mateix no me'n surto i, per tant, necessito que hi hagi un expert que m'ajudi. No? I, per altra banda, hi ha doncs, altres famílies que sí que han doncs, serveis socials o, en aquest cas, que comentàvem, la presó o l'ambulatori o l'escola que detecta un problema, que parla amb la família i que, bueno, evidentment, la família en molts casos accepta aquesta ajuda i aleshores ens deriven aquesta família a Ventijol perquè nosaltres la puguem ajudar.
Què és per vosaltres Invulnerables?
Invulnerables és un programa que bueno, és un programa impulsat a través de la Fundació doncs, de l'Obra Social de la Caixa, amb el que nosaltres ara hem començat a col·laborar a Manresa. Nosaltres treballem amb aquest programa, que també està dirigit per Sor Lucía Caram, en el que fem és un projecte que del que es tracta és d'ajudar precisament a les famílies que estan en una situació de màxima vulnerabilitat social i personal. No? Nosaltres aquí hi participem en la població de Manresa fent la intervenció terapèutica, psicològica a famílies de Manresa i ens fa il·lusió perquè és un programa que hem començat just ara fa poquet a participar-hi.
Nosaltres, si sabem d'algun cas de violència de gènere, per exemple, ens podem posar en contacte amb l'associació Ventijol i dir, ostres, jo crec que o mireu aquí perquè és possible que hi hagi un cas de violència i necessiten ajuda?
Sí, és a dir, us podríeu posar en contacte amb nosaltres. També, és a dir, en aquest cas concret, si és una família que vosaltres detecteu però que la família encara no ha identificat que té aquest problema o que encara no ha pensat en demanar ajuda, nosaltres veuríem de quina manera podem vehicular que les treballadores socials del municipi on viu aquesta família o inclús Mossos d'Esquadra o altres organismes es poguessin posar en contacte amb aquesta família.
Potser anava més per aquí la pregunta, però com podem ajudar nosaltres a construir aquesta societat millor, ajudar aquestes persones, ajudar, en definitiva, l'associació Ventijol?
Jo penso que una cosa important és que si vosaltres detecteu que hi ha famílies que necessiten ajuda, doncs els hi poguéssiu explicar, no?, que hi ha una associació que es diu Ventijol, que a més a més els pot ajudar a ser atesos en molts casos, encara que tinguin una situació econòmica que creguin, perquè hi ha molta gent que diu és que jo no puc anar al psicòleg perquè no tinc diners per pagar-ho, no?
Serà molt car, el psicòleg, clar, i per tant...
Clar, per tant, això no és així, és a dir, poden dirigir a nosaltres a través, doncs, trucant-nos, al nostre telèfon, al 93-408-1236, o a través d'email, també, enviant-nos un email a atencio@ventijol.cat, I aleshores nosaltres els atendrem, els direm que és de quina manera els podem ajudar. I jo penso que aquesta és la manera que ens podeu ajudar, doncs, a difondre el que fem, a que les famílies ens coneguin i que sàpiguen que poden demanar-nos ajuda.
Per cert, Ventijol, un nom preciós que ve de...
Ventijol és un vent, per això és Ventijol, que és un vent suau que acompanya, no? Que acompanya d'una manera tranquil·la, d'una manera serena, sense brusquetats, no? I aquesta és una mica la feina que a nosaltres ens agrada fer o que pensem que fem, no? D'acompanyar de manera suau les famílies.
Escolta'm, que bufi durant molts anys aquest vent. Per qui vulgui ajudar, qui vulgui interessar-se pel que fa a Ventijol, 93-408-1236. Avui hem parlat de l'associació Ventijol amb Eva Alessanco, ella és directora tècnica de la Fundació Ventijol. Eva, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Un minut i mig i arribarem a 9:45 del matí i ho fem amb una banda sonora impressionant, la de Her. Sona així.
Saba, sibi, saba, nubi, abba, nabba, nila. song.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel.
Dos minuts i mig, de fet, que passen de 3:15 del matí. Com sabeu, cada dimarts a les 8 del vespre, Ràdio Estel us ofereix El Protagonista, una entrevista que dura una hora en profunditat amb algun protagonista de l'actualitat. Aquesta setmana, Mercè Raga, has pogut parlar amb una de les grans.
Doncs sí.
Vicky Molins.
És impressionant, eh, Joan? La veritat és que la coneixem a Victòria Molins, a Vicky Molins, doncs perquè és col·laboradora habitual al Catalunya Cristiana, també en aquesta casa, però conversar amb ella durant una hora dona per tant que estaries, bé, un dia sencer, no?, parlant amb Victòria Molins, sobretot per la manera, no?, que té d'explicar les coses, les seves vivències, amb aquestes anècdotes que t'arriben al cor i aquest superpoder, no?, que nosaltres fem menció a l'entrevista, aquest superpoder que té la Vicky d'apropar-se a aquells que estan més allunyats de la societat, no?, i que són invisibles per la societat. I ella aquest poder el té, un superpoder.
Deixa'm fer-te un atraco amb enormada, va.
Una què?
Un atraco a mano armada.
Ai, ai.
Algo imprevist. Titular.
Titular de l'entrevista. Bé, doncs el titular seria potser allò que ja sabem d'ella, que és una persona extraordinària, amb un cor enorme, i que jo possiblement em quedi amb aquest titular d'ajudar els altres, Joan, que és un fet tan obvi que hauríem de fer, però és que ella ho fa cada dia.
Ara m'ho comentava, anem pels auriculars.
Sí?
Vicky Molins és la monja que s'ha guanyat el poble?
I la monja del poble. Ella no li agrada, de fet, eh, aquest que li diguem així. És més, jo crec que durant l'entrevista li comentem. Però ella no li agrada que li posin aquesta etiqueta, perquè jo crec que Victòria Molins és una persona que no té cap etiqueta, no se la pot etiquetar, perquè és autèntica i és ella.
Fem aquest tast de l'entrevista d'avui de les 8 del vespre?
Sí, que tinc moltes ganes d'escoltar-la. Victòria, ajudàveu a morir i ara ajudeu a viure. Aquesta evolució com ha estat?
Mira, jo sempre dic que era més fàcil ensenyar a viure, a acompanyar a morir, que acompanyar a viure. Acompanyar a morir, hi ha una cosa que jo vaig aprendre molt aquells anys. Mira, jo tinc una caixeta que em van regalar precisament els nois d'Itaca quan vaig fer els 50 anys de vida religiosa, i em van posar els noms de tots els que havien passat per Itaca, i eren moltíssims, no? I jo vaig anar separant perquè els que tenien una estrella vivien i els que tenien una creu havien mort. I jo vaig separar 32 d'aquells. I d'aquests dos, jo me'n vaig recordar de... M'anava mirant noms i m'anava, perquè tinc moltes fotografies d'ells, i m'anaven recordant de tots, no? Jo recordo que una cosa que vaig experimentar, quan un noi d'aquells, que havia estat molt rebel, diguem, molt malament, arribava un moment que ja estava molt a prop de la mort, jo no sé si és que Déu ho fa, si és que la mateixa vida ens va com moldejant ja, aquesta persona començava ja a canviar. Jo a vegades els deia, que estava ja en l'Hospital del Mar, li deia a l'enfermera, aquest morirà de... Ja. Però per què dius? El més tan canviat que ens deixa ja, eh? I tres dies després moria.
Us deixava. Victòria, només pot actuar aquell qui mira?
Una cosa molt important, mirar per veure. Si no mires, no veus. I per mirar s'ha d'estar molt atent a tot el que t'envolta. Mira, jo una cosa que agraeixo al meu, a la meva vida de periodista, i estic parlant entre periodistes, és que els periodistes es acostumen a mirar contínuament. No sé si tu has fixat, però jo entro i després em poden dir com vestia, que ja li puc dir tots els detalls de com vestia, com es pentinava. Sense voler, em fixo en tots els detalls. I això ens ho fa, potser, el periodisme, sí. que ens fa fixar. Bueno, i això també ho aplico a la vida de lliurement als altres. Jo veig coses que... Però com t'has fixat? Jo ho he vist. Ho he vist, perquè he mirat.
Una altra persona que també mira moltíssim, i deixem-ho, podríem dir-ho d'aquesta manera, que també ajuda moltíssim, sens dubte, és el rector de la parròquia de Santa Anna.
Oh, i el padre Pello.
Mossèn Pello, bona nit.
Ostres!
Molt bona nit.
Hola, Vicky. Com quina, estàs?
Però quina il·lusió.
Com està el teu collaret?
Mira, estic amb el coll una mica tieso, però estic millor.
Molt bé.
No em podia ni imaginar-me, eh? Tu i jo parlant així per... entre periodismes.
Estem vivint ara mateix el protagonista un moment molt especial. Estem sí. parlant amb Pello Sánchez, mossèn Pello Sánchez, rector de la parròquia de Santa Anna, juntament amb Victòria Molins, la nostra protagonista, i aprofitant doncs, que tenim aquestes persones meravelloses ara amb nosaltres aquí a Ràdio Estel, com va néixer aquest gran projecte Hospital de Campanya? Com van anar aquestes converses?
Ho dius tu o dic jo?
Doncs pues mira, qualsevol cosa farem el mateix. O sigui, el
Exactament.
Ha sigut la cosa més imprevista i menys calculada que era possible, no?
Sí. De fet, jo el coneixia només des del món del cinema, eh? Ja l'admirava, però des del món del cinema.
Sí. Sí, això ha començat perquè en un hivern molt fort a Barcelona ens hem adonat que tenien molta gent al carrer i que teníem una església tancada i buida. I llavors doncs, hem dit, hem d'obrir l'església, hem de fer de l'església un hospital de campanya, i així ha començat.
Uh-huh. I escolteu, perquè clar, avui en dia, quanta gent passa per aquest hospital de campanya? Déu-n'hi-do, no? S'ha convertit des de l'any 2017 en un lloc, en una trobada dels més febles. I què ha passat ara mateix amb els menors estrangers no acompanyats? Ho dic així, ho menciono així, perquè sé que...
Sí, no ens agrada el de Menes.
Menes no ens agrada, mossèn Sánchez. És així, oi?
Sí, bé, en aquest moment l'església oberta passen cada dia més o menys 250 persones. I bé, el fet d'estar al centre de la ciutat i un lloc on tenim moltes persones dormint al carrer, doncs és també sempre una provocació per obrir encara més l'església. I en aquest sentit, la Vicky és una especialista en el cor obert i per tots nosaltres ens ensenya cada dia a obrir el cor.
I tenim la sort. Tenim la sort. Jo he treballat moltes vegades amb capellans, però no sempre els capellans admeten. Estan d'acord en que les dones podem ajudar molt en el temple. Allà no hi ha diferències, i això m'ha fet treballar amb molt de gust. Però anant a l'altre, el més important, no tant a la nostra relació, sinó a el que estem fent, és veure les persones tan limitades allà. Mira, el problema d'aquests menors... Si tu no ho veus, un menor, si no tu no pares amb algun d'ells i aleshores veus els problemes de cada un, no et quedaràs tranquil·la perquè diguin, ah, ja, gràcies a Déu, hi ha molts menys aquí. Clar, és que hi ha molts més a la presó. Hi ha molts més que estan patint en diferents llocs. O sigui, això és el que nosaltres cada dia... Si tu arribes a l'hospital de campanya i bueno, te'ls mires només, però si t'acostes a un, si li preguntes... A veure, jo a vegades dic, tu què faries si et passés com va passar a mi l'altre dia? Arribo a l'hospital de campanya i un nen d'uns 14 anys se m'arriba, m'abraça, hola, hola, i se'm posa aquí el cap al pit i em diu, busca-me una madre. Clar. Jo pregunto a tots aquells que diuen, aquests nanos se'ls havien de portar. No sé, què faries si et diguessin això?
Mossèn Pello Sánchez, costa seguir el ritme de Victòria Molins?
I el del Pello.
Bé, o sigui...
Esteu en sintonia, doncs.
Tenim molt present aquest sentit de la fraternitat. Llavors, tots ens tornem per a fer ritme conjuntament. Llavors, el ritme no és el d'un o un altre,
Exacte.
Sinó és... el plegar-nos junts a fer una tasca i una missió en comú. En aquest moment, per Santana, passen com voluntaris i col·laboradors unes 500 persones, poca broma, i això suposa, sobretot, un exercici de disponibilitat a l'altre, de fer en conjunt, de treballar, fem una tasca compartida. En aquest sentit, cadascú aporta el seu ritme. El ritme de la Vicky als 83 anys és un ritme amb molta força, però aquesta força, que és una potència, com diu Teresa de Jesús, és una potència també espiritual. I jo penso que la dinàmica espiritual ens dona per anar tranquils.
Sí, perquè sí, què faríem nosaltres sense tots els voluntaris? Uns voluntaris meravellosos que hora rere hora estan allà i ens ajuden moltíssim.
Mossèn Peyu Sánchez, Victòria Molins, què els hi sembla que els ajuntaments, com ara el de Badalona, doncs, es neguin a tenir centres?
Jo, la veritat, com que no sé exactament les causes per les quals no poden tenir centres o no volen tenir centres, acusar-los no els acuso, però sí que m'agradaria donar-los un crit i dir hi ha coses que són abans que altres. En un ajuntament, abans que arregla coses que faran que la ciutat sigui més maca, s'ha d'arreglar coses que faci que les persones estiguin millor. I aleshores, aquesta categoria del que s'ha de fer en un... Jo no ho sé, però que el baremo sí que ha de ser les persones abans que les coses, a mi em sembla molt important. I els pressupostos s'han de fer servir per allò que és més necessari. I la vida de les persones és el més necessari del món.
Uh-huh. Mossèn Sánchez.
I sobretot també en aquest moment que moltes vegades el discurs de l'extrema dreta és el tancament, posar murs. En aquest moment és necessària una decisió política, realment, d'intervenció social. I, de fet, les qüestions de seguretat que estan plantejades moltes vegades al carrer, abans tenen una problemàtica social que necessita una resposta social. I a vegades la inoperància dels que tenen la responsabilitat pública és la causa d'aquestes situacions. I la solució d'aquesta situació no és més policia, sinó és més integració de les persones i més dedicació a les persones. I això és una clau de la responsabilitat pública en aquest moment.
És precisament el que has dit en un article que m'ha agradat moltíssim, de La Vanguardia, perquè realment a vegades estem atacant els efectes, però no busquem la causa. I la causa és molt més greu que els efectes.
Mossèn Peyu Sánchez, rector de la parròquia de Santana, un dels propulsors i iniciadors d'aquest hospital de campanya a la parròquia de Santana. Moltíssimes gràcies per haver estat avui aquí a Ràdio Cel amb Victòria Molins, el protagonista.
Moltes gràcies a tots i una abraçada.
I una abraçada.
Adéu, ens veurem aviat.
Molt bona feina, gràcies. Encoratjadora la feina que porteu a terme, amb mossèn Sánchez, i aquests 500 voluntaris en aquest hospital de campanya.
Jo, que a l'última etapa de la meva vida he viscut això, visqui això, és un regal de Déu.
Mira, parlant de regals de Déu, quin és el regal? Abans ens has parlat d'aquest regal tan preciós que et van fer des del pis d'Itaca. Quin ha estat el regal de la teva vida?
El protagonista, cada dimarts a les 8 de la tarda a Ràdio Estel.
Doncs si voleu saber la resposta, aquesta nit, aquest vespre, a partir de les 8 del vespre, Mercè Regà. Ha estat un plaer acompanyar-los un matí més des d'aquesta casa, des de Ràdio Estel. Ara que s'hi posa la fórmula, les han nosaltres i tornem demà a partir de les 8 del matí. Adéu-siau.